La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Avui sortim a...
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i arrenquem de nou la caravana en aquesta última hora de programa i ho fem sortint cap al territori per descobrir-ne els seus secrets. Avui pujarem fins a les altures per descobrir-ne això, els seus secrets. Sortim fins a un dels pobles més alts de Catalunya, Nina.
Doncs sí, Joan, i oficialment el municipi més alt de Catalunya. Tot i la gran disputa que hi ha per aquest títol, Meranges n'és el propietari avui. Anem fins allà, fins a la Baixa Cerdanya, a Girona, al mateix límit amb França, amb 1.539 metres d'altitud, a un poble de menys de 40 quilòmetres d'extensió i amb 98 habitants. No només destaca per la seva alçada, sinó pel seu entorn natural, amb paisatges meravellosos com l'estany de Maldeguils i el de Malniu, i pel seu patrimoni històric. Avui coneixerem les històries de tres marengins que ens donaran tots els detalls de la seva terra.
Gràcies, Nina. Fins ara. I per arrencar la ruta d'avui per Meranges i conèixer més secrets del municipi, parlem primer de tot amb Eduard Isern. Ell és alcalde de Meranges i gerent de la casa Vilamaroto. Molt bona tarda, Eduard.
Hola, molt bona tarda.
Deixa'm primer de tot preguntar-te com és això de viure a 1.539 metres d'altura.
Doncs la veritat és que molt bé. És qüestió d'adaptar-se. Es viu molt tranquil.
Clar, Eduard, tu ets la quarta generació que està al poble de Meranges, per tant, entenc que s'hi viu molt bé,
Exactament. És qüestió de saber viure amb la tranquil·litat que comporta viure en un poble com Meranges i de que cada dia, diguéssim, hi ha més facilitats per poder-hi accedir, o sigui que cap problema.
Dèiem que ets la quarta generació, per tant, l'arrel familiar ja ve de lluny i dèiem, ets l'alcalde de Meranges, però també ets el gerent de la casa Vilamaroto. Què és la casa Vilamaroto?
La casa de turisme Vilamaroto és una casa de turisme rural que vam obrir fa 5 anys, que teníem moltes ganes d'això, de reconvertir o rehabilitar l'antiga casa pairal amb les quadres on antigament el meu avi i el meu, diguéssim, besavi havien tingut, doncs, això, els animals com eren vaques i ovelles, i nosaltres, doncs, li hem donat una segona oportunitat en aquesta casa i creiem que també una altra oportunitat a nivell turístic en el mateix poble.
I escolta'm, com compatibilitzes la feina de ser gerent de la casa Vilamaroto amb la de ser alcalde de poble? Perquè, clar, no deu ser fàcil.
Doncs no, però, a veure, Meranges tampoc és que comporti a nivell d'alcaldia, diguéssim, molta complexitat. A més, disposem del nostre secretari, més l'administrativa, i això facilita molt la tasca, en aquest cas, de gestió del mateix municipi. Tot i així, cal dir-vos que a part d'això també tinc una altra feina, o sigui que no...
Déu-n'hi-do.
Compatibilitzo tres tasques.
Déu-n'hi-do. Per cert, que venen municipals, et tornes a presentar, Eduard, o no?
La idea, en principi, és que sí, que em torno a presentar, perquè tenim una sèrie d'objectius, de projectes que ens han quedat encara amb ganes de tirar endavant, i ens agradaria molt poder-los engegar. Bé, la idea és que sí, però cal acabar-ho de parlar amb els companys i companyes per tal de veure com ho fem viable.
Ara, com que ens està escoltant gent de tots els indrets de Catalunya, per cert, també d'Andorra, ja ho sabeu que Ràdio Estelus arriba també als andorrans, per qui no hi hagi anat mai, Eduard, si anem a la Vall de Meranges, de què gaudirem? Quin espectacle visual tindrem al davant?
Doncs el que gaudiràs és d'un poble que està màxim de ben cuidat que s'ha pogut, de les cases rehabilitades, d'un, per suposat, parlant primer de tot, d'una, gaudireu de natura. Natura en un estat pur. Molta aigua, molta muntanya...
Fins a 4 llacs, no?
Perdó?
Deia, fins a 4 llacs, no?, que hi teniu?
No, molts més.
Més?
Sí, vosaltres esteu comptant en aquest cas, o es compta que he estat escoltant el tema de Malniu, el llac de l'Estanyol del mateix refugi, o el llac Mal, que el llac Mal ja no està dintre Meranges, però En aquest cas, nosaltres també tenim la vall glaciar dels Engorcs, que està dintre Meranges, i en aquest cas ja n'hi ha 7 allí. Mm-hmm. O sigui que estem coberts, en aquest cas, de molta aigua, de molta vegetació i també de molta fauna. Fauna salvatge, a la qual la gent, i també, en aquest cas, de bestiar, que durant l'època de primavera, sobretot estiu i tardor, estan a les nostres muntanyes i que la gent en pot gaudir, sobretot gaudir amb respecte, però gaudir-ne, i que, doncs, això és un espectacle visual, perquè tenim la sort que, tot i ser un municipi això, municipi amb poca població, sí que és veritat que l'extensió per municipi és molt gran i la capacitat de fer tot el tomb i gaudir d'això que us deia, d'unes vistes, d'uns paisatges espectaculars.
Precisament ara que ens parlaves de bestiar, de seguida parlarem amb Albert Pons, que és pastor formatger de la Vall de Meranges, a més que tenen uns formatges boníssims. De seguida en parlem.
Excel·lents.
De seguida en parlem, però abans sí que et volia preguntar si tens... Si creus que... clar, tu ets la quarta generació, les futures generacions creus que seguiran, o mantens l'esperança que seguiran a Meranges?
Bé, espero que siguem capaços entre tots de dinamitzar prou el poble com perquè vinguin futures generacions i altres persones que vulguin venir a dinamitzar i viure en el poble. No és fàcil perquè, com ja sabeu, aquí a Cerdanya els preus estan bastant difícils per la mateixa població, però crec que entre tots hem de fer el possible perquè noves generacions i veïns es vulguin venir aquí a Meranges i, per tal, per poder aconseguir això hem d'oferir oportunitats. Crec que la nostra línia va per aquí. No és fàcil, no és una tasca fàcil, però és un repte important i és un repte molt interessant per poder-hi treballar.
Mira, Eduard, ja que ets l'alcalde i ja que m'has deixat en safata, t'ho pregunto, perquè l'altre dia també llegia que hi ha molts joves de la Cerdanya que es queixen precisament d'això, de l'alt nivell dels preus de l'habitatge, degut també a l'alt nivell de turisme que hi ha a la Cerdanya, no? Creus que el turisme en massa també repercuteix negativament?
Per suposat, la massificació mai és positiva. Però nosaltres, el nostre esforç, el que hem de fer és justament regular per tal d'evitar aquesta massificació i de que la gent, quan gaudeixi de la natura, ho facin en respecte i ho facin gaudint de cada un dels racons al màxim, doncs, això, de nets i de cuidats i alhora també, per suposat, amb un sentit o sigui, d'evitar la pressió de sentir que gaudeixen de la natura on tot està, diguéssim, al seu abast.
Eduard Isern, alcalde de Meranges, gerent de la Casa Vilamarota, moltíssimes gràcies per explicar-nos les vivències familiars i alhora les del teu poble, les de Meranges. Que vagi molt bé. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim descobrint més secrets de Meranges, concretament, ara us ho dèiem, gastronòmics. I és que parlem a aquesta hora amb Albert Pons, ell és pastor formatger de la Vall de Meranges. Albert, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, Albert, m'han explicat que vas estudiar economia, que has passat per la banca i fins i tot vas exercir de director d'un camp de golf, però que de cop i volta ho vas abandonar tot, vas tornar al teu poble i vas fer de pagès.
Sí, bueno, aquesta sí, aquesta és la història. Jo ja soc economista, havia treballat en banca i la idea era que a mi m'agradava molt el bestiar, soc un home pastor, les ovelles m'han agradat sempre molt, i vam provar de començar això, però el problema és que les ovelles soles pues, és una cosa que era molt poc rentable i llavors vam, com que ens agradava molt el formatge, vam començar a intentar fer formatge. I, bueno, d'això ja fa més de 20 anys i bueno, hem creat uns formatges que, bueno, 23 varietats, intentem de fer coses xules.
Jo tinc la sensació, Albert, que el món de la pagesia pateix una crisi constant perquè hi ha pocs joves que s'hi vulguin dedicar a la pagesia. Et fa por que desaparegui d'alguna manera?
Mira, si les coses continuen com estan passant ara, perquè el problema és que independentment que tu creïs una cosa bona, una cosa ben feta, has de treballar uns preus que competeixis amb la gran indústria, amb tot el que hi ha al món, i els costos, de la manera que s'han ficat, és molt difícil sobreviure, ja els que hi som. I un de jove, pues, arrenca a base d'unes subvencions que també s'acabaran acabant. O sigui que això està mort. No només ho veig, sinó que està mort. Nosaltres ja no som joves, som del centre mig, vam entrar de joves a dins de la pagesia, però en sectors de ramaderia i d'alta muntanya i tot, on hi ha, a part, hi ha tanta especulació urbanística sobre els terrenys i tot, el nostre poble ja no hi queda pagesos, i els de la vora, que són més grans, els de baix a la Cerdanya, s'estan acabant d'ofegar tots. Això és insostenible. I depèn, per una banda, de la pròpia economia, però sobretot, que hi ha coses que són incontrolables, que són els costos des d'ara amb això de la guerra d'Ucrània, la llum, sí, tot, i tu estàs treballant com animal i la gent jove el que no vol és això. Estàs treballant molt per uns rendiments molt ajustats.
Ara ens parlaves de que el gran comerç desafavoreix precisament que l'economia de pagès entri a mercat, entri a competir a mercat. Deixa'm preguntar-te també si des de les institucions us ho posen fàcil.
No, aviam, les institucions, o sigui, ni fàcil ni difícil, pues ja es basen en uns ajuts europeus, perquè això depèn de moltes coses, però que realment cap influència, ni sobre positiva segur que no, negativa tampoc, però realment no. I això no, el que fa és que la gent jove no només no vulgui, sinó que no pugui. Hi ha molta gent que vol ni que els hi faria il·lusió, però és tan difícil accedir a la terra, accedir tot el procés de generar una cosa nova, perquè aquí després hi ha un munt de normatives mediambientals, de no sé què, la que generes un obrador sanitari, tot, i no es diferencia del petit, el gran. O sigui que tot el sistema està distorsionat d'una manera que facilita molt poc. I com que és una cosa tan difícil, tu imagina't que la gent jove que entren, doncs entren amb això, que tot és difícil a la vida, però en el món agrari és que és una dedicació constant, aquí no hi ha caps de setmana, no hi ha festius, no hi ha, i més si hi ha bestiar, el bestiar de menjar cada dia, si es muny, sobretot s'ha de munyir 365 dies l'any, en el cas dels que fan formatge, en els que munyen vaques de llet, que Cerdanya era un dels o Maranges mateix, que hi havia molta gent que munyia, i no en queda cap ja. Bueno, quedem nosaltres perquè fem el formatge i tot, però de vaca de llet, Maranges, hi havia hagut moltes granges, i tota la Cerdanya era plena. Ha hagut de tancar tothom. Per què? Perquè, aviam, realment eren coses petitones, amb el temps han sigut insostenibles, però és que ara que algú que volgués venir intentar crear no troba terra, doncs és molt difícil per a una persona jove, i diríem, és una cosa que seria molt important i que podria donar molta vida, perquè això genera una sinergia econòmica amb tots els altres sectors, quan algú crea, té bestiar, viuen els veterinaris, viuen els pinsos, viuen, doncs genera una sinergia econòmica, doncs això s'està acabant per això, perquè el mercat els nostres productes els voldria, però és tan difícil arribar a crear-los que és una cosa que jo no hi veiem en el futur, començant per nosaltres.
Albert, saps què passa? Que ara parlàvem amb l'alcalde de Maranges, l'Eduard Isern, i li deia, mira, parlarem de gastronomia, perquè saludarem l'Albert Pons, que és pastor formatger de la Vall de Maranges, i ell precisament em deia, sí, fan formatges boníssims, eh? Jo em vull parlar d'un de formatge, perquè heu recuperat un nou formatge que es feia d'antic, que és el formatge Serrat, no?
Sí, no, això, aviam, el Serrat és el que es havia fet tota la vida, tot el Pirineu,
sí.
I les cases ho feien, el Serrat es feia normalment a la primavera, perquè la gent no munyia tot l'any. El bestiar, es tenien les ovelles, i es mataven els xais més o menys per Setmana Santa, i la primavera és quan la gent aprofitava aquella llet per tenir formatges per tot l'any. I era un formatge que li deien el Serrat, perquè era un formatge que completava molt la llet, que el que feien, que aquell formatge quedava molt premsat i aguantava molt de temps. Allò anava madurant i els sabors els agafava a base del temps. I així tenien, elaborant des de que les ovelles havien matat els xais a la primavera fins que anaven a la muntanya, que les ovelles llavors sempre totes anaven a la muntanya a l'estiu, el que encara algunes zones, el País Basc, i això ho fan tots, que paren de munyir, se'n van a la muntanya, les ovelles, però aquí s'havia fet tota la vida. I aquells mesos elaboraven formatge per tot l'any. I se'n deia serrat per això, perquè es tancaven molt els ulls, s'enduria molt, i allò aguantava temps, i agafava els matisos i el sabor amb el temps. Pues això es va anar perdent. I nosaltres pues, vam anar veient pues, que hi ha estat algun familiar que es canvien fet, i, de, bueno, i mirant, anar aprenent de gent que ho estava fent, i vam començar a fer el serrat d'ovella. És el primer formatge que vam fer a l'any 2000, i és el que diríem el bàsic i l'essencial dels nostres. Després hem fet moltes altres coses, però el bàsic és aquest, per això, per conservar la tradició d'aquest formatge serrat de tota la vida.
I ara, Albert, m'ho estaves explicant, se m'està fent la boca aigua, eh? Perquè quants formatges feu? Quants tipus de formatges feu?
Nosaltres fem 23 varietats, però el serrat és el rei i el fem des de amb mitja maduració, amb 6 mesos, amb un any, i llavors el rei de la casa és un que es diu la Carabassa, que és la muntanya que hi ha sobre Meranges, aquella muntanya tan maca que hi ha sobre del poble, que és un lloc d'excursions, que és molt xulo, que bueno, és un lloc mític, pues, com que queda sobre d'on nosaltres tenim la finca, on el bestiar pastura, pues, li vam ficar la Carabassa. I la Carabassa és un formatge de 2 anys de maduració, que clar, amb tant de temps, peces molt grans, peces de 8-9 quilos, el que agafa és molts matisos. Formatge, bueno, que hem guanyat molts premis amb aquest formatge, perquè és un formatge que realment costa de fer i sobretot costa de madurar. Perquè clar, estàs 2 anys aguantant la llet que
no és fàcil, que no és fàcil, que hi ha molta feina darrere, i a vegades quan el mengem en som poc conscients de la feinada que implica tot plegat. Albert, deixa'm fer-te la darrera pregunta. Quan explicàvem una mica la teva història, dèiem que tu vas deixar Barcelona, vas deixar Puigcerdà i vas decidir anar a Meranges amb el ramat d'ovelles, fer tots aquests formatges amb el pare. Tens plantejat fer aquest camí a la inversa?
Com vols dir a la inversa?
Deixar Meranges i tornar cap a la gran ciutat?
No.
Ah, aquí volia anar.
No. Jo a la ciutat només hi vaig estar de pas, i ja et dic, hi vaig estar els anys d'estudiar, perquè a més van ser els més justos que vaig poder. Però tenia ni far de vi, eh? Mira que... No, perquè a la ciutat no. Jo a Puigcerdà, però a la ciutat no, perquè és un altre món. La gent que venim del rural, allà, aquell ritme, aquell d'això, ni ens agrada, ni servim, ni sobreviuríem, no.
Albert Pons, pastor, formatger de la Vall de Meranges. Escolta'm, si voleu formatges i si voleu parlar amb l'Albert, pugeu a Meranges, que val molt la pena. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Bé. Vinga, moltes gràcies. Que us vagi molt bé.
I per finalitzar aquesta ruta per Meranges, també volem parlar amb Laura Font. Ella és personal de l'hotel Can Borrell. Laura, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Aviam, anem a resumir la teva història. Ho anem a fer molt curt i tu ens l'expliques més. D'estiuejar amb els teus pares a Meranges, està regentant un hotel i el restaurant Can Borrell. Com ha anat això?
Exacte. Bueno, nosaltres, de fet, els meus orígens són de Meranges, perquè el meu rebesavi era d'aquí. I, de fet, va emigrar a Barcelona i va posar una becària al barri de Gràcia, si no recordo malament. I llavors nosaltres vam mantindre la casa pairal, diguem, i sempre, doncs, bueno, tota la família va estiuejar aquí, des de la meva besàvia, la meva àvia, la meva mare, i, bueno, tots els tiets, i nosaltres, els nets.
M'explicaven que vas estudiar antropologia a Barcelona, i en el moment que els teus pares es van quedar amb l'hotel-restaurant vas començar a fer hostaleria. Com era pujar i baixar de Meranges a Barcelona? És a dir, com vas gestionar fer les dues carreres i ajudar el negoci familiar?
Pues mira, com vaig poder. De fet, jo vivia a Barcelona. Llavors, el que feia era pel matí fer la carrera, per la tarda fer hostaleria, i els caps de setmana pujava a treballar. I vacances, i Nadals, i estius, i així m'ho muntava.
I per cert, que l'hostaleria t'ha donat fins i tot el marit, eh?
Coses fes. Com?
Deia que l'hostaleria t'ha donat fins i tot el marit.
Sí, també. L'escola d'hostaleria em va donar el marit. Sí, vaig escollir un bon xef per mostrar la maranja. Sí, el primer dia que va venir aquí, me'n recordo que va dir a mi no em veuràs mai visquent aquí. Ja porta, no sé si 27 anys, una cosa així, visquent aquí.
I és que el marit de la Laura, com bé deies, el xef i cuiner de Can Borrell, normalment quan parlem d'un hotel, del que no en parlem sovint, és del seu restaurant, però resulta que molta gent va a l'hotel Can Borrell precisament pel restaurant, no?
Sí, exacte. Perquè, bueno, això es va fundar el 1970 i 20 anys més tard ho van comprar la meva família. I des de llavors, des del 1970, ja la cuina va ser molt important, la cuina de Can Borrell.
Posa'ns una mica...
Hi havia poca competència i va ser una cuina molt moderna per l'època. Uh-huh. I seguim aguantant, perquè realment és durillo, seguim aguantant aquí la restauració i l'hostaleria i fem menjar i tenim els nostres clients de sempre i la veritat és que estem molt contents perquè... mantenim la qualitat i intentem pues mantenir el nivell.
Laura Font, personal de l'hotel Can Borrell, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, explicant-nos com és també aquesta vida des de l'hostaleria i des de Maranges. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vinga, una abraçada, gràcies, adéu.
Un minut, ja arribarem a 6:15 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida, en aquest estudi, les tietes i Lluís Marco.
Hi ha tants camins per poder anar inventant. Tots portem a dins un món antic que t'explico a l'ombra d'aquell vell arbre amic.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana. El veritable think tank de la ràdio catalana.
Doncs vinga, va, que ja les tenim aquí a les tietes. 2 minuts gairebé que passen de 6:15 de la tarda. Parlo ràpid per no perdre allò el temps, que a la ràdio això, qui no corre bola. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Montsol Rovira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Delia Tello.
Hola, bona tarda.
Nova incorporació, eh?
Sí, per avui.
Fas substitució. Delia Tello, li hem dit avui, calienta que sales. I ha vingut cap a la ràdio. Escolteu, ni més ni menys que tenim un actoràs avui a la caravana que s'ha deixat pujar a la caravana, diguem-ho així. Lluís Marco, què tal? Bona tarda.
Molt bé, encantat aquí amb tres senyores importants.
Clar, la pregunta és què no ha fet Lluís Marco, perquè Lluís Marco l'hem pogut veure a la tele, al teatre, en el món del doblatge.
Sí.
Què et queda per fer?
Plantar un arbre.
Llibre sí. No has escrit o no?
He escrit coses, el que passa que són molt dolentes i llavors la meva filla les té guardades i el pare escrius molt malament.
Sí?
I les té guardades. Quan em mori igual les publica i llavors dirà, ah, pues va fer el pare.
Anem a fer una cosa, jo et faig una pregunta i ja et deixo en mans d'elles.
Vinga.
Sí? Qui conegui la història de Lluís Marco sabrà que Lluís Marco és un actoràs i a part és molt reivindicatiu, sempre ho ha estat, i mai s'ha callat les veritats. Lluís, la cultura ha de ser reivindicativa, si no, no és cultura?
No té per què deixar de ser cultura, però sí, ha de ser reivindicativa. En realitat, quan la gent diu allò de... Jo, la política... No, l'ésser humà és un animal polític. I si no som polític, perquè ve de polis, ve de ciutat, ve de gent, ve de ser-hi. Per tant, opinar no té que ser un càstig. Té que ser sempre una veritat. Encara que sigui relativa.
Dèlia, Carme, Consol, va, tot vostre.
Hola, ai, ai, ai. Bueno, home, no, som innocentes. Bona tarda. Primer, abans que res, moltes gràcies per haver vingut. I segona, quins són els nostres pròxims projectes?
El projecte... Estic escrivint un monòleg, perquè encara no m'he atrevit a fer un monòleg. Mira, veus, un monòleg és una cosa que no he fet i estic intentant escriure un monòleg, perquè m'ho demana, va, Lluís, que tu pots fer, i m'entretinc una miqueta això. Faré un curt ara aviat, he acabat una sèrie per TV3, i aquest any el Teatre Català no vol gent de més de 70 anys. Només vol gent jove i,
carai,
tant, estem al banquillo descansant els grans per l'any que ve.
Desgraciadament no ets l'únic que ens ho ha explicat i ens ho ha dit i amb això no hi estem gens de conformes. Mm-hmm. Val.
La gent gran no té fotut al Teatre Català?
No és un problema de futur, és un problema de guions. O sigui, els guionistes no sé si tenen avis o besavis o no en tenen, perquè n'haurien de tenir, perquè cada vegada la longevitat és més. I no els escriuen. I de vegades els escriuen i la productora els hi fa fer més joves, perquè la gent més jove cobra menys que la gent gran, i és normal. A mi, per treure'm de casa, m'han de pagar, com a mínim, el que em paga la Seguretat Social, que és meu, que m'ho he guanyat després de tants anys de treballar. I, per tant, és un problema, com sempre, de diners a la llarga, tot això.
Consol.
Sí. En Lluís Marco és un actoràs. I al llarg de la teva trajectòria, el que a mi doncs, dona una curiositat és que has treballat per la televisió, però per diferents televisions públiques i privades, tant d'aquí com de l'Estat. Com es fa això? Que has caigut en gràcia... O tens bons contactes?
No, això es fa amb sort. Hi ha el component de la nostra feina, hi ha una part de talent, hi ha una part vocacional molt important, i després hi ha sort. Hi ha molta gent que està a casa, parada, aturada, quan un és més jove. En la meva època hi havia molts actors de la meva qualitat i estaven a casa parats. I la sort a mi m'ha caronat. Si a mi m'hagueren dit... quan vaig començar amb això, que em passaria tot el que m'ha passat, i dir, vinga, va, on s'ha de firmar això? Ha sigut excessiu. He tingut sort, sóc un home afortunat.
Dèlia.
Lluís, a mi que m'agrada molt el món de la interpretació, tu creus que un actor o una actriu neix o es fa?
Les dues coses. Una mica s'hi ha de néixer. Hi ha un component genètic, perquè hi ha moltes famílies de sagues, no? Els Larrañaga, vull dir, els Gutiérrez Cava, vull dir, els Carulla Penya, vull dir, els Marco...
Sí, sí.
I la meva filla segueix. Hi ha un component, suposo, genètic, però després es fa. És una carrera que és imprescindible, la professionalitat, el pas de la vocació a la professionalitat s'ha de relar dintre d'un i neix amb el respecte, amb el treball, amb la humilitat, en fi, amb la cultura, aprenent, estudiant. No és una feina fàcil. Hi havia una època que tothom s'hi dedicava perquè, oh, jo vull sortir a la tele. Doncs ja ho sabràs. T'has de llevar a les 6 del matí, has d'estudiar la nit abans, si has d'anar al teatre... En fi, és...
És dur.
És dur, com qualsevol altra feina. És a dir, no som gent diferent, simplement que nosaltres treballem amb somnis, treballem amb sensibilitat, no treballem amb fusta ni treballem amb les plantes.
Amb emocions.
Amb emocions. Això sempre és molt delicat, perquè quan aflores, quan entres en una emoció, t'afecten sempre interiorment a tu. Jo sempre dic que quan fas un paper de teatre i fas un dolent, dius, hòstia, aquest dolent té coses que jo també estic. I llavors tot això, de vegades, quan ets més jove fa més pupa que quan ets gran.
Lluís, deixa'm preguntar-te quina és la salut a dia d'avui del teatre català.
La salut del teatre català, la salut del teatre català és bona. És molt bona. Abans ho comentàvem fora de micro. Així com la del cinema no ho és tant i la de la televisió ho és menys, el teatre, després de la pandèmia, s'ha refet. Hi ha creadors joves, hi ha gent un altre cop en marxa, i l'espectador, que és aquesta dinàmica és de la que jo me'n sento més orgullós, perquè tota la teva generació i tota la canalla com tu que venien
canalla.
A veure...
A mi ja em diuen boomer, tots aquells.
Sí, el Maricel, la filla del mar, i etcètera, i la corona d'espines, que en aquell moment éreu babies, ara aneu al teatre, i a mi això m'omple de joia. Que el teatre tingui salut és un bon símptoma per un país.
Els joves hi van prou al teatre?
Jo crec que sí. I podrien anar-hi més si l'Estat els hi pagués millors sous. No s'ha de baixar l'entrada, al contrari, crec que anem més baix que la resta d'Europa, però sí que s'han de pujar els sous. De debò és demencial pensar que el salari de mínim és de 1.000 euros o 1.100 euros i pagues un lloguer de 900. Això li hauria de caure la cara de vergonya a qualsevol president del govern. Sí, sí, ho dic per vostè, senyor Aragonès.
Ets el pare de la Marta. Quan la teva filla et va dir que volia ser, vull dir, actriu, et vas sentar malament, i quin consell li vas donar?
Malament, no. Vaig fer una mica de teatro.
Et sabia greu?
Sí, sí, perquè sé el que es pateix. Llavors, quan un no coneix... El meu fill, per exemple, s'ha dedicat al bàsquet,
sí,
i ha arribat a professional, i ara està a Belgrado amb el Dusko Ivanovic, això. Però jo no conec la seva professió per dintre, i, per tant, era una il·lusió. La de la meva filla m'agrada molt perquè l'ha après molt bé.
És que és fabulosa.
Aquesta vocació, té la honestedat, té la humilitat, té el respecte, té el treball, té moltes coses que les ha après i les ha après molt bé. Però quan era petiteta vaig pensar, si s'ho pot evitar, això de patir tant. I sobretot les dones, que han patit més que els homes, perquè hi havia poques escritures per elles, hi havia pocs papers, costava molt més... feia patir. Ara no em fa patir gens. Ara, més aviat, m'emociona veure-la dalt de l'escenari i veure-la amb tanta salut mental.
És que l'última que ha fet, vull dir, és algo...
Per cert, això no va dir, Marta Marco, que la podem veure fent la trena, que està espectacular.
Sí. Amb 40 bolos que tenen ara per tot Catalunya. I tornaran l'any que ve, no l'any, perquè estem al 23, sinó el 24, al Teatre Goya. Una cosa que dic sempre és que això ho fan quatre dones meravelloses i que quatre homes no hagueren pogut fer mai la feina que fan aquests quatre monstres del teatre.
Jo no ho sé, però són quatre monstres, sense tota la raó del món.
Segura, la Cristina Genovat...
I quan vas anar-la a veure, Lluís, i... Clar, ja parteixo aquesta base, eh? Vas anar-la a veure. Quan la veus dalt d'un escenari, sents orgull de pare?
Sí, per descomptat, i sento orgull de pare molt. Recordo quan va començar, que vam fer la filla del mar amb el Sergi Belbel, perquè volia dedicar-se a això, i llavors jo, perquè deixés de pensar en el teatre, la vaig col·locar de figuració, i sortia de figurant allà al teatre, i pensava, dic, ara aquesta noia se'n cansarà. No va ser així. I llavors, un dia de Nadal, que estàvem al teatre, va venir amb el Txelo, es va posar allà a la sorra d'aquella funció de la filla del mar, va començar a tocar el cello, i vaig plorar a llàgrima viva, perquè vaig pensar, això no ho podré parar. Això ja s'hi dedicarà.
Quin orgull.
I així ha sigut. Sí, un gran orgull.
Consol, va.
Alegro, força.
Quina il·lusió. Es comprèn perfectament, eh? Ens hi trobem, jo crec. Mira, Lluís, has fet doblatge...
Sí.
Tant en català com en castellà. Com es aconsegueix això, un català que no tingui accent, que fer-ho en castellà? És molt difícil?
No, a mi tampoc té mèrit. Ma mare era murciana, meu pare alacantí. Llavors jo des de petitet en casa se pedia el pan i l'aigua. Passa'm l'aigua, passa'm el pan. Després els meus pares van ser d'aquells espanyols que van venir no a aixecar Catalunya, sinó a sortir de la misèria i agrair a Catalunya. La meva mare agraïa cada dia haver pogut venir aquí. I la meva mare va fer un esforç per aprendre el català, i el meu pare també. Jo ja em vaig criar dient calcetins en lloc de mitjons, fins que vaig poder-ho aprendre. Em va ensenyar.
Tu has nascut a Barcelona?
Sí, jo ja sóc nascut a Barcelona, a Badalona, i recordo fent això, la passió a Badalona, d'en Grífol, del senyor Grífol, que era el que l'havia escrit, i jo dic, que em vaig a treure els calcetins, i em va dir, noi, es diu en mitjons. I jo vaig aprendre el català així, no?
Sí, Vull dir, sí.
Que per això els dos idiomes em resulten estimats. Et diria que el maternal més còmode, perquè jo encara, ara ja no tant, però pensava en castellà. I al principi, quan feia teatre en català, el meu problema era poder-me quedar en blanc, deia, ai, Déu meu, que diré, bueno, pues, perquè el primer que em sortia era, bueno, pues, en lloc de bé, o doncs.
Perquè a casa parlàveu castellà.
Clar, amb els pares. Després ja, la meva dona ja és catalana, el meu germà amb la seva dona també. Llavors, familiarment, ja parlàvem tots, els meus fills ja parlaven en català.
Com moltes famílies de Catalunya.
Però jo a ma mare encara li deia, passa'm el pan. Perquè no em podia dirigir en català perquè m'havia criat.
Perquè havies après a parlar en castellà.
I ella sí que parlava en català amb els meus fills, amb la meva dona. I, sí, en fi, és, el bonic de Catalunya és això. Gent que va venir en aquella època per estimar-se-la. No com ara, que volen pretendre que sobre ens barallem els que ens l'estimem i els que no se l'estimen tant. En fi, una colla de dropos, tots plegats.
Com que ets fill de Badalona, deixa'm preguntar-te què et sembla aquest eslògan, perquè sé que no et calles mai, eh? No vull canviar la teva ideologia, vull canviar Badalona.
És farfuller, això ho ha dit el García Albiol.
Això és una pancarta enorme.
Una pancarta que ha penjat allà davant de l'Ajuntament.
Que no hi surt ni el seu nom ni Partit Popular, eh?
Sí, aquest noi és un exemple de la política espanyola i catalana actual. O sigui, canvia de dogal segons li convé. Es va barallar amb els del PP fa 4 dies perquè ell es pensava que ell era l'amo del mambo i ara ja tornes amic del Feijó. O sigui, fan vergonya. Treballen, són uns mercenaris. Treballen només per un sou. No treballen pel poble. I aquest noi n'és un exemple, comprant-se barcos, comprant-se cases... M'entens? Jo l'únic poder que tinc com a actor és triar la feina que em dóna la gana. A la meva edat he arribat a això, però he arribat sense barco i he arribat sense casa, que en tinc una. No necessito més, tampoc, perquè sóc bastant feliç. Ell passa pel carrer i quasi no em pot saludar. No em mira els ulls.
Dèlia.
Bé, tornem una mica al món de la interpretació.
Sí, el real.
Deixem la política una mica a banda. A veure, de les obres que has fet, quina tornaries a fer i quina no faries mai?
Mai cap. Les tornaria a fer totes perquè tot és renovable i tot és millorable i segurament el que vaig fer malament intentaria millorar-ho. I quasi totes, et diria que les tornaria a fer. Alguna potser no, ara no t'ho sabria dir, però tinc records meravellosos del rock and roll, del Thomas Topper, del Richard Nixon, el Nixon Frost, que vam fer amb en Joan Carreras, un altre gran actor d'aquest país.
Enorme, enorme. Fa molt poc el vaig veure fer un Shakespeare.
El Ricard III.
El Ricard III, aquí al
llibre. Ara posaré un exemple, fixa't, ja que treus el tema. Va venir el Juan Diego Botto a fer un monòleg sobre Lorca al Teatre Nacional, meravellós.
Noche sin luna.
Jo em vaig posar a peu dret.
Sí, senyor.
Però li van regalar 800 butaques, és a dir, perquè pogués mostrar el seu art. En Joan Carreras el van relegar a l'Espai Lliure amb 150 butaques i a sobre havia d'anar a taquilla. No van apostar per ell, ni el Lliure ni el Nacional. Aquestes diferències a mi em subleven, perquè en Joan Carreras
és que era una obra,
un actoràs.
Era espectacular. Era una bestiesa el que estava fent el Lliure, de veritat.
Tornaria a fer totes les obres. És a dir, al teatre jo he vist la mateixa funció pel Paco Morán, pel Fernando Ferran Gómez, pel Bódalo, pel Lluís Omar, pel Pou... Jo les he vist ja, algunes. Però es tornen a veure i són diferents, perquè cada persona tenim un punt de vista i es pot dir d'una altra manera, fer d'una altra manera.
Aquests matisos. Sí.
Hi ha blancs i negres de televisió espanyola que són meravellosos. Sí. Estudios Unos.
Oh, era fabulós.
Per culpa d'això jo faig teatre, de tots aquests actorassos, que només hi havia un canal,
clar.
I els veiem.
No, a més, estaven molt bé.
Però jo grans actors, tots.
La Lola Herrera, el Rafael Arcos...
Tots aquests, sí, senyor. La Molinera... Bueno, actorassos tots. Dicenta.
Sí.
Tota aquesta gent... la Fernanda d'Ocon, no sé, per dir dones.
Maria Fernanda d'Ocon.
Maria de Fernanda d'Ocon. En fi, aquesta gent... Jo tenia passió per aquests actors. A mi m'agradaria que la gent estimés els actors. Un país que estima els seus actors és que estima la realitat del seu país. Perquè quan diuen, fas teatre, no. El teatre és una realitat cada dia. En diuen una missa en escena. És a dir, és una missa, és un ritual entre 400, 500 persones i aquell és un fet únic. Cada dia és diferent. Perquè cada dia no som els mateixos. I llavors cada dia donem allà dalt el millor de nosaltres per convèncer un públic. I no els enganyem. No és teatrillo ni és politiqueo. És simplement la veritat de cada dia.
Per cert, allò que ens deies, com canvia una obra feta per diferents actors, deixa'm anomenar-ho, perquè vaig tenir la sort fa uns anys d'anar a veure Héctor Alterio, que feia el pare, aquí a Barcelona, era espectacular, i la setmana que ve vaig a veure-la pel Josep Maria Bou, que segur que també val molt la pena, i segur que és una obra diferent.
Segur.
Carme, va.
Ara que parles, jo era una gran admiradora, i continuo sent-ho, d'en Josep Maria Flotats. I a mi em va doldre molt que tingués que marxar a Madrid.
Sí. La política catalana és cruel quan vol, i se'l va expulsar. Ens hauríem de plantejar per què aquest país no reté gent com la Núria Espert.
La Núria Espert, una altra.
Com el Flotats, vull dir, o sigui, com el Lluís Pasqual. I, a més, quan marxen, sembla que sempre és per un tema polític. Es barreja aquestes coses. L'art sí que no té res a veure amb la política. I aquests són gent molt important del nostre país, que hauríem d'anar-ho pensant, que no tenen per què, perquè està com...
Perquè jo trobo que va portar obres...
Va canviar.
Exacte, que aquí no les coneixíem i, vull dir, el que dius tu, va canviar.
Va canviar el panorama teatral català, amb un respecte meravellós cap als actors.
Exacte.
Tenia la Mercè Borquetes en aquell moment, el Lluís Torner, gent de 70 anys en aquell moment.
Exacte.
Els tenia en plantilla, amb uns sous dignes. I aquest home va canviar i li va donar un glamour al teatre català, que fins llavors l'estàvem fent, però ell va ajudar i en gran manera hi va contribuir a fer-ho millor.
Consol, som-hi.
Els personatges que has fet al llarg de la teva carrera, que són molts i variats, trobo que no t'has encasellat, dona la imatge d'una persona com molt forta, un caràcter de molta personalitat. El Lluís Marco Persona és una persona difícil?
Sí, perquè és veritat que el cervell em va molt de pressa i gràcies a Déu encara em va. I llavors reacciono molt ràpid i moltes vegades, cada vegada menys em passa, però quan era més jove no sabia comptar fins a 10 i acabar d'escoltar. I això m'ha proporcionat problemes amb els meus fills. O sigui, soc massa ràpid i això és dolent i es va corregint amb els anys. Però sí, soc difícil, callo poques coses, denuncio moltes. Intento millorar cada dia perquè sé que soc imperfecte. I des de la meva imperfecció sóc difícil. Vull dir, no sé si logro arribar a la perfecció. Suposo que quan arribi la mort ho hauré après i l'altre camí serà millor. Però aquí em costa molt. Sí, sóc difícil.
Que digui que es va ser ràpid la persona que ens feia riure amb aquell reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi.
Un dels orgulls més grans de la meva carrera és el doctor Perquè.
Sí, senyor.
Aquest perquè la canalla que no enganya tenia 7, 8 anyets...
Una mica més.
Bueno, a mi em paraven pel carrer nanos de 7, 10, i em deien, reflexionem-hi, sisplau. Jo pensava, Déu meu, gràcies. Aquests nens ho han entès, això. Els hi ha agradat, aquest personatge.
Passaria que parlem de Dinamita. I ja que està d'actualitat fa poques setmanes, deixa'm preguntar-te, ja que parlem de teatre, què ha significat el tricicle pel teatre català?
El tricicle és un dels vehicles més importants del teatre català. El Paco, el Carles, el Joan, els tres, vull dir, o sigui, és un estàndard del teatre català i tenen que continuar sent-ho. Dirigeixen un teatre, han estat al Victòria, porten encara part del Poliorama. Són una gent activíssima. I jo li dec al Paco Mir... o sigui, el sopar dels idiotes, que vam estar dos anys amb cartell...
El Borràs, veu, estàs... El
Borràs i el Condal. Per tota Catalunya, 700.000 espectadors, quasi 500 funcions, va ser dels primers èxits de molt de temps, i jo vaig aprendre amb el Paco Mir el sentit del gag, el fer riure. El Paco em deia, mira, haces esto y esto, y aquí riuran. I jo li deia, jo no sóc tan graciós. Però de 80 vegades que m'ho va dir, 100 va ser. Vull dir, meravellosa gent, meravellosos tots tres. Com Daria. El Nagoll, eh?
Escolta'm, tu abans, quan et donen una obra, i et donen el paper, fas algun exercici, alguna tècnica per entrar dins d'aquell personatge? Mires de llegir-lo? Mires de saber qui era?
Sí.
Com ho fas?
No t'ho podria explicar exactament, però sí que a la primera lectura, generalment, a mi se'm fa com una imatge nebulosa en el meu cervell i començo a veure això borrós. Llavors vaig llegint i cada paraula que va dient aquell individu que està escrit amb lletra impresa, que això és el que em sembla a mi meravellós del teatre, que és un tros de paper en blanc i negre, conforme el vaig llegint, vaig veient si té més geni, si en té menys, a què es dedica, com és, i aquesta imatge cada vegada primer va sortint la fulla en blanc, que jo m'estic estudiant, i a poc desapareix la fulla i li vaig posant com cara. És com una cara d'esquena que només em mira a mi. I ell i jo, llavors, quan sortim a l'escenari, quan ja s'ha fet cara, li ensenyem al públic. T'ho intento explicar
així. Sí, t'entenc perfectament.
Però és un període de treball on m'ajuda el mar, perquè jo visc allà a Badalona i de vegades me'n vaig amb el llibret i camino fins a Montgat i les onades del mar que fan aquell soroll i parlem ell i jo. Tonteries d'actor, però el meu treball és aquest, sí.
Carme.
Val. Hi ha algun personatge que t'agradaria haver fet i no has pogut? Per la circumstància que sigui.
Sí. Per exemple, jo ja no podré fer el Mercutio del Romeo i Julieta, que no he fet d'altres, però aquest no dintre del Romeo i Julieta. I n'hi ha un que sempre dic que és amb el que em retiraré. Estic escrivint un monòleg sobre tot assajant el rei Lear. I és perquè jo crec que ja el rei Lear, hi ha moltes coses que ja estan molt desfasades, a pesar de la sabidoria de Shakespeare, però sí que és un personatge que m'agradaria, a l'edat que tinc, poder ensenyar a la gent que no s'ha de deixar mai l'herència en vida, perquè et maten.
Jo el rei Lear, l'última que he vist, va ser el...
La Núria.
La Núria
Espert. Meravellós home, la Núria.
Per mi, la Núria Espert és algo fabulós.
Meravellós. Sí, meravellosa fent allò. Doncs veus, jo encara no superaré la Núria, però jo...
Bueno, però encara la pots fer.
Encara puc fer el rei.
Exacte.
És un personatge que el tinc a ment. I un dels que m'he quedat amb moltes ganes de fer és el del Joan, el Ricard III, que vaig fer una lectura arreu, i era una lectura, i el director llavors em va dir, per què no ho fem en el teatre? I vaig dir, perquè ja sóc massa gran.
No ho diguis!
No, per fer el Ricard III sí, perquè el Ricard III necessita d'una energia d'un home de 45-50 anys cada dia en el teatre, va. I jo ja no tinc aquesta força per poder-lo fer. I per això el fa esplèndidament bé, el Joan Carreras, però jo vaig poder-lo encara gaudir una nit a Reus, al Teatre Fortuny.
Per cert, ja que ho deies, ja que traies el paper de Mercutio, un altre monstre del teatre català ho ha demostrat també, amb un altre Shakespeare, també ho feia, Guillem Balart, espectacular fent de Mercutio al Teatre Poliorama.
Aquest nano promet moltíssim.
Mira, et puc dir un secret?
No.
Vaig sortir del teatre...
Quin secret, no m'ho diguis.
Vaig sortir del teatre, ara em matareu, eh? Vaig sortir del teatre, després de veure Guillem Balart, i vaig pensar... De fet, ho vaig dir, amb un amic de confiança, li vaig dir... És el proper Julio Manrique.
Sí, no, Julio és irrepetible, per això. Julio també és un altre gran d'aquest país i, a més, un excel·lent director.
Sí, senyor.
La sensibilitat, sí, senyor. Meravellosa. A mi m'ha dirigit i és un tio extraordinari.
Lluís Marc, ha estat un plaer parlar avui amb tu aquí a la caravana, que ens acompanyés aquests moments. Ens has demanat una cançó.
Sí.
Que és aquesta que estem escoltant. Lluís Llach, que tinguem sort. Què significa això per tu?
Significa l'etapa que estem vivint. Un home en el que li tinc encara total confiança, un home que he estimat des de jove i que ara no solament l'estimo, sinó que l'admiro i el respecto, i voldria que tothom el respectés, perquè el que fa per aquest país hi ha molt poca gent que ho faci.
Lluís Marc, diguem adéu, però fins aviat. Que vagi molt bé. Delia Tello, Carme Pasqual, Consol Rovira, com sempre, un plaer, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí i demà hi tornem a les 3 de la tarda. Adéu-siau.
Sort i que trobis el que t'ha mancat en mi.